Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts un dia més a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest dilluns 4 d'abril, com sempre, farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Però abans, rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius, Jordi Tunyón a les xarxes socials i avui el Marc Peirés a les vies de so. I comencem la setmana per dir-te que aquest dimecres, dia 6, comença la campanya de la renda 2021-22. Hi hauran moltes novetats, criptomonedes, deduccions per obres d'emergència energètica, plans de pensions. Ens ho explicarà tot plegat el David Bertrina, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. I la crisi dels preus eleva també les despeses de les comunitats de veïns. Fins a on poden pujar? Poden sortir més car no només la llum o l'ascensor, sinó també el manteniment d'extintors, serveis de porteria o fins i tot de neteja. Avui l'Alberto Izquierdo, el secretari general del Col·legi Oficials d'Administradors de Finques, ens ho explica. No sé si t'ha passat, però notes que ara el pa té un gust una mica diferent? Tranquil, no és el teu paladar. És per la nova normativa que vetlla per la qualitat del pa i que limita la quantitat de sal que pot portar. En parlarem amb el Jordi Morera, que és forner i assessor tècnic del Gremi de Forners de la província de Barcelona. I no ens podem oblidar dels al·lèrgics que s'enfronten, diuen, a una primavera lleu. Sabeu que hi ha més de 8 milions de persones al·lèrgiques a Espanya? Avui parlarem amb el president de la Societat de l'Al·lergologia i Immunologia Clínica, el doctor Antoni Valero. Però abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i quasi bé 2 minuts, el que fem és mirar cap al cel. S'ha notat un cap de setmana bastant més fred, tot i que hi havia el sol que ha fet acte de presència. Però volem saber si aquesta és la predicció que ens espera les properes hores. Li preguntem a l'Agència Estatal de Meteorologia i ens ho explica la veu del Said Esbai. Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya, cels poc ennuvolats amb intervals de núvols de sud a nord a la tarda i gelades a l'interior, especialment fortes al Pirineu. Temperatures mínimes que seguiran inusualment baixes per a l'època de l'any, però que pujaran lleugerament, i màximes en ascens amb valors a les capitals de província de fins a 18 graus a Girona i 15 a Barcelona, Tarragona i Lleida. També tindrem vent del nord de l'Empordà, perdent força al llarg del matí, i vent fluix a la resta de Catalunya. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said, per la informació. I ara sí, anem fins al Servei Català del Trànsit. Hores d'ara, molts cotxes circulant per la ciutat i per les afores de la ciutat de Barcelona i de les diferents Girona, Tarragona, també i Lleida. Roger Serra, quina és la situació? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes, volem repassar algunes incidències. Comencem a l'autopista AP7 a la zona d'Agullana, arribant a la Jonquera. Doncs bé, aquí tenim unes obres que tallen dos carrils en sentit nord. Hi ha una cua molt important, de més de 6 quilòmetres, com dèiem, a l'autopista AP7, arribant a Agullana i en sentit nord a causa d'aquestes obres. A prop de Barcelona, a la B30, de fet, a la zona del Vallès, un accident al tram de Sant Cugat del Vallès talla un carril en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona, cuen un parell de quilòmetres en aquesta B30, Sant Cugat i en sentit nord. Això a causa d'un accident. I a l'inici de la C58 hi tenim un vehicle avariat a la zona de Meridiana, que provoca cua d'un quilòmetre fins al nus de la Trinitat, sortint de Barcelona, i això afecta la Pota Nord, B20, amb cua des d'abans del túnel de Santa Coloma, i afecta la Ronda Litoral, amb aturades també de 5 quilòmetres entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, i ara arriba el moment de la informació de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la veu de Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Parlem de cues quilomètriques en el primer dia laborable del funcionament del túnel de Glòries en sentit Llobregat.
Sí, ja ho va advertir l'Ajuntament, que hi hauria retencions, i per això recomanava l'ús del transport públic. Aquest matí, en l'hora punta, la majoria de conductors que intentaven entrar a Barcelona pel túnel de Glòries han hagut de tirar de paciència perquè han trigat més del doble de temps en arribar al seu destí. Sí, molts es queixen també de manca d'informació.
Que a primera hora de la mañana nos han hecho dar una vuelta increíble para llegar a este punto que antes simplemente se tardaban 2 minutos. Ha sido un colapso brutal.
Sí, poca información. Solo un coche de la Guardia Urbana al principio que no da información ni nada.
Que antes tardaba 10-15 minutos desde las Glorias, salgo del Carrefour, hasta llegar a los supermercados de acá de la zona, de calle Padilla, calle Casper, pues ahora me he tirado 3/4 d'hora dando vueltas.
L'Ajuntament de Barcelona assegura que aquestes retencions s'aniran corregint de forma paulatina. Consideren des del consistori que el funcionament d'aquest primer dia ha estat el que s'esperava i recorda que en aquesta zona ja hi havia retencions habitualment a primera hora del matí.
I la pandèmia ha portat a 300.000 persones més a una situació de precarietat a la regió de Barcelona, segons Càritas.
Una de cada 3 persones estan en situació d'exclusió social, tenen problemes per accedir a una vivenda o per pagar el menjar o la calefacció. Han empitjorat les condicions de treball, és més precari i hi ha més famílies amb tots els seus membres a l'atur. La pandèmia s'ha acarnissat amb els més dèbils i la inflació actual és la puntilla. Raúl Flores és coordinador de l'equip d'estudis de Càritas.
En una família mèdia, pues podemos estar hablando de que en vez de gastar 1.000, están gastando 1.100 euros. Claro, eso en el caso de mi familia no nos viene nada bien, pero podemos llevarlo con deportividad. Ese incremento de los precios en muchas de las familias que acompañamos desde Càritas es la gota que colma el vaso, es la puntilla.
Segons l'últim informe de Càritas, a Barcelona, 500.000 de persones viuen en un habitatge sense les condicions mínimes i 300.000 ho fan en un pis que no saben si podran mantenir en el proper mes.
I les gelades dels darrers dies han fet malbé prop de 48.000 hectàrees d'arbres fruiters de la província de Lleida.
Unes gelades que han arribat en el pitjor moment possible pel préssec o la nectarina. En algunes finques, les pèrdues són d'entre el 80 i el 100%. Molts pagesos han passat nits sense a dormir intentant protegir les collites. El Francesc Torres és pagès a Torrelameu i el Jordi Vidal té unes 30 hectàrees a Aitona.
Sí, sí, portem 2 nits sense dormir. No, no, i durant el dia has de mirar pues, que tot estigui bé, si hi ha algun espessor bossat, repostar els dipòsits de gasoil.
A dia d'avui te diria que hi ha llocs que d'aquell 80% són moments durs que es viuen amb impotència. Mai t'imagines, no, d'arribar a aquests extrems.
A les Terres de l'Ebre, les gelades també han fet malbé tota la fruita de pinyol del nord de la Ribera d'Ebre. Els pagesos comencen a peritar els danys i confien en la voluntat política per obtenir ajudes. Conseqüències més immediates, pèrdua de llocs de feina ara i de cara a l'estiu.
Investigadors de l'Hospital de Santa Maria de Lleida han identificat un biomarcador que permet diagnosticar la fatiga crònica.
I que té un 90% de fiabilitat. El pacient se sotmet a una prova d'esforç molt semblant a la que es fa servir amb els esportistes d'èlit. Es mesura l'aprofitament d'oxigen i això és el que determina si es pateix o no fatiga crònica. El doctor Fernando Pifarré posa en valor la importància d'aquesta nova eina.
L'eina que tenim ara és molt potent, així mateix ho dic, és una bomba atòmica, per començar a filiar amb aquests pacients, però amb proves objectives, no subjectives del que t'explica el pacient.
Només a la província de Lleida, unes 4.000 persones pateixen fatiga crònica. El perfil més habitual és el d'una dona d'entre 30 i 50 anys. Els investigadors estan valorant si aquest síndrome pot tenir un caràcter víric.
I Catalunya ha tancat el mes de març amb una lleugera caiguda de l'atur i amb més contractes indefinits, concretament un 37% del total.
I el sector serveis lidera aquesta caiguda. Tenim a tocar la Setmana Santa i les perspectives són molt bones. Segons un informe Randstad, la contractació creixerà un 139% més que l'any passat, especialment a la província de Barcelona. A la pràctica, això vol dir més de 8.400 contractes. Xifres molt positives, però que Valentín Bote, director de Randstad, situa en una recuperació parcial.
Que esta cifra de contratación no supone más que la mitad de los contratos que podíamos ver en una campaña normal de Semana Santa antes de la pandemia, por ejemplo, en 2019. Así que hablamos de una recuperación, pero una recuperación que es solo parcial.
Els perfils més buscats per aquesta Setmana Santa són els cambrers i cuiners. Adecco ofereix 1.800 nous llocs de feina al sector hoteler, sobretot a Barcelona, Garraf i Salou.
I el govern convocarà una doble consulta al Pirineu sobre els Jocs Olímpics d'hivern el 24 de juliol.
Per una banda, l'Alt Pirineu votarà si es presenta la candidatura i el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès votaran si es volen involucrar en el projecte. La resposta serà binària, amb un sí o un no, i el resultat de les dues consultes serà vinculant i el vot només podrà ser presencial. Organitzar-ho li costarà al govern més d'1 milió d'euros i aquí no s'inclouen les campanyes de difusió ni altres actes.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Les 7 7 de la tarda i 10 minuts i ja comencem. Comencem a parlar dels esports amb el company Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Companya Montserrat Rodríguez, bona tarda, molt bona tarda a tothom. Què tal?
Bé, i amb ganes de començar a parlar del Barça i de les renovacions.
Que totes li posen al conjunt blaugrana, no només al primer equip de futbol, sinó en general. Algun petit matís, ho dic perquè, per exemple, el cap de setmana que hem deixat enrere, més enllà d'aquesta victòria al Camp Nou davant el Sevilla, la sisena consecutiva en Lliga, venim de veure com una de les seccions importants, que totes ho són, la de futbol sala, amb alguna polèmica cada altra, doncs va aixecar el títol de campió de la Copa d'Espanya. Però vaja, deies, pronunciaves la paraula renovacions. N'hi ha dues que són capdals pel Barça, Montse. Araujo, Ronald Araujo, el central uruguaià, i Gavi, el migcampista, dos jugadors que han acabat d'eclosionar, que han eclosionat aquesta temporada. Hem de recordar que els dos acaben contracte el 2023, és a dir, no acaben contracte ara mateix, sinó el 30 de juny de l'any vinent. Bé, comencem per la renovació d'Araujo, que sembla és la que està més calenta a aquesta hora. Ahir, Araujo, després de l'1-0, gol de Pedri, del Barça sobre el Sevilla, deia això.
Feliz porque la gente también siempre apoya. Estamos trabajando en eso. Hay reunión esta siguiente semana. Yo quiero quedarme acá. Y bueno, ojalá que se resuelva todo para que podamos seguir muchos años en este club.
¿Y eres optimista?
Sí, claro.
Declaracions de Ronald Araujo als companys de Movistar. Escoltàvem la veu del company Ricardo Rossetti. Doncs atenció, que d'Araujo i de més coses... A veure, té novetats l'Helena Condis. Helena, què està passant? Hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda. Doncs sabem que el Barça i Xavi són optimistes amb la renovació de Ronald Araujo. De fet, és un dels dos jugadors amb qui han treballat el cos tècnic més a nivell individual per corregir-lo. L'altre és Ousmane Dembélé. El club té prevista una reunió amb els agents d'Araujo aquesta setmana. Em confirmen des del Barça la gestió no està sent gens fàcil perquè els seus agents ho estan complicant i a més hi ha clubs com el Manchester United que li ofereixen el doble de salari, però des del Barça remeten a la seva clàusula, que és de 200 milions d'euros, té contracte fins al 2023 i juguen amb la carta a favor del jugador que, segons els hi transmet, ell es vol quedar perquè veu que el Barça té un projecte de present i de futur. D'altra banda, l'altre nom propi, Ousmane Dembélé, perquè Mateu Alemany, el director de futbol, ha viatjat avui a Marràqueix per reunir-se amb el seu agent Moussa Sokho a petició del jugador Ousmane Dembélé, que com venim explicant des de fa temps, vol seguir al Barça. Amb Xavi ha trobat la felicitat, una nova vida amb el nou tècnic i ell es voldria quedar. Anem a veure si la reunió va bé, en aquesta hora s'està produint i poden arribar a un acord en les properes setmanes.
Molt bé, gràcies, Condis. Fixa't que t'he dit, renovacions d'Araujo i Gavi. Mm-hmm. Calenta la d'Araujo, però ara mateix Mateu Alemany, el director de futbol del Barça, com ens explicava l'Helena, a Marràqueix, al Marroc, lloc que coneixes bé, veritat.
M'encanta.
Marràqueix, sabia que t'encantava aquest lloc. Doncs, per reunir-se amb Moussa Sissoko, el representant d'Ousmane Dembélé, que, doncs, efectivament, que li ha canviat la vida amb l'arribada de Xavi. Com ha canviat el Barça amb l'arribada des del novembre de Xavi? En tot, en sensacions, en consolidació, novament, de projecte, de club. Vaja, que, com et deia abans, totes li posen al Barça, Montserrat.
Bueno, escolta'm, els que estan ara mateix escafant motors és l'Espanyol, que d'aquí a a les 9 de la nit sortirà al camp del Reial Societat per deixar-ho tot, no?
Sí, Anoeta, Reial Societat Espanyol, és partit que tanca la 30a jornada de la Lliga de Primera, de la Lliga Santander. Jo crec que ja estan escalfant cames i caps. Per què? Doncs perquè és un partit important. L'Espanyol només ha guanyat un enfrontament, un duel, un partit aquesta temporada lluny de Cornellà Prat, perquè no hi són dues peces capdals. Però mira, millor que jo, que t'ho expliqui el nostre home espanyol, que és el Quique Iglesias. Iglesias, hola, bona tarda.
Bona tarda. A menys de 2 hores perquè comenci el partit a Noeta, el darrer partit d'aquesta jornada de Lliga, on l'Espanyol intentarà ampliar en un punt o en 3 punts la seva diferència respecte al Mallorca, que és l'equip que marca actualment el descens. 10 punts són els que diferencien l'Espanyol de l'equip de Javier Aguirre. Un Espanyol que avui jugarà sense Diego López a la porteria, el seu lloc l'ocuparà, com va bé fer l'altre dia, i amb molt d'èxit, Oyarzabal, i davant sembla ser que Lorenz serà l'encarregat de substituir el que és habitualment insubstituïble, que és Raúl de Tomàs, que avui no podrà jugar. La resta de l'equip, doncs, molt similar als que juguen habitualment, amb la parella Calero-Cabrera, que s'ha doncs, fet ferma en les darreres setmanes, després del partit de Villarreal, on Sergi Gómez va pagar tots els plats trencats. Jaime Latre serà l'encarregat de dirigir un partit que començarà a les 9 a Noeta, Real Societat Espanyol.
Sense Diego López, és a dir, sense el porter titular, sense un dels puntals de l'equip, sense RDT, Raúl de Tomàs, el davanter, l'home a gol, i a la dotzena posició, 36 punts, 10 per sobre del descens, l'Espanyol. A Sportscope avui hem parlat amb un ex de l'Espanyol, que està en actiu encara, és el Joan Verdú, que està jugant al centre d'esports l'Hospitalet. I li hem preguntat, amb aquests condicionants, amb aquests ingredients, com veu aquest partit entre la Real Societat i l'Espanyol, Joan?
Està clar que és un partit difícil, allà la Real apreta moltíssim, i si això li juntes que dos jugadors que són bàsics en aquest Espanyol, doncs, bueno, fa que es compliqui. Però sí que és veritat que l'Espanyol dels últims partits, el que estic veient és que és un equip que ja està fet, és un equip que té la impenta que vol el seu míster, i crec que serà competitiu. Ara falta que els jugadors s'ho creguin i apretar una mica, però bueno, possibilitats tenen, segur.
Possibilitats tenen, tant de bo. Serà un bon espectacle perquè jo crec que són dos equips els que els hi agrada d'inici, després ja molts condicionants i al moment de la temporada tenir bon tracte amb la pilota.
Albert, fes-me una fotografia radiofònica per mi, per la resta d'oïdors, de com ha quedat l'incident entre Samu Saiz, el jugador del Girona, i Mitchell, l'entrenador.
Doncs mira, s'ha rebaixat tensió, perquè divendres, que és quan va arrencar la jornada 34 a segona, amb el Girona Màlaga a Montilivi, als 35 minuts, ens sorprenia veure com un entrenador fa un canvi. Normalment, quan un entrenador a la primera meitat fa un canvi, normalment és per lesió. Però, clar, es va retirar Samu Saiz, que és un jugador de partida de sang calenta. Mitchell estava sancionat, és a dir, estava a la part alta de Montilivi, i Samu Saiz, amb cara de pocs amics, va llançar la samarreta a la grada i se li va entendre. Li vam llegir els llavis, se li va entendre perfectament. Ell volia que se li entengués i va dir pallasso a Miguel Ángel Sánchez Mitchell, el seu entrenador, que d'inici, després del partit que va guanyar el Girona, això jo crec que va ajudar, va contribuir, va explicar que era un canvi per una qüestió tàctica, no estava pressionant, no estava treballant bé Samu Saiz, i entenia que podia arribar al gol i el va canviar. Va rebaixar tensió, i el que sabem és que dissabte, és un dia després, Samu Saiz va anar al vestidor del Girona davant els seus companys i l'staff tècnic i va demanar disculpes. Veurem si entra a la convocatòria del Girona per jugar a camp del Saragossa diumenge vinent. I, en tot cas, això, segons em diuen, quedarà, si és que succeeix, que jo crec que sí, en una multa.
Doncs que així quedi. Escolti'm, com queden les enquestes ràpidament d'avui?
Ràpidament, destaquem les enquestes. Enquesta Barça. Pedri és el líder d'aquest Barça, sí o no? Guanya el sí amb el 65% dels vots i preguntem, sense Raúl de Tomàs, avui, Real Societat Espanyol, qui farà els gols? Puado, Loren o ningú? Guanya amb el 48% dels vots Javi Puado.
Albert Díez, company d'Esports, gràcies i fins demà.
Companya de la vida, Montserrat Rodríguez, un autèntic plaer. Fins
igualment,
demà.
Que vagi bé. A les 7 de la tarda, 18 minuts, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra. I que sapigueu que aquest dimecres, dia 6, comença la campanya de la renda i nosaltres en parlem avui i aquí, a la Cope.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Apreciados clientes, proveedores, transportistas y amigos de Pinter, estamos en un nuevo año de inflación en todo lo que no es necesario para nuestras empresas y puestos de trabajo. Por eso, el equipo de Pinter se une a todos para que juntos superemos en un tiempo breve esta situación con ilusión y bienestar. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global, expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Vols vendre el cotxe? Busca, compara i,
si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Kiki Morente llega a Casino Barcelona.
De Madrid vengo con flores.
El 23 de abril descubre el último disco de la gran promesa del nuevo flamenco en un ambiente íntimo. Recuerda, el 23 de abril Kiki Morente pondrá banda sonora al Sant Jordi de Casino Barcelona. Entradas en casinobarcelona.com. Plazas limitadas.
A mí me lleva al aire.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cope Catalunya i Andorra.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tan feliz.
Queden pocs dies perquè comenci la campanya de la declaració de la renda 21-22. És el moment en què els contribuents reten comptes amb l'Agència Tributària i Hisenda, que ja ha començat a donar a conèixer alguns detalls sobre la campanya corresponent a l'exercici del 2021. A continuació, en resumim alguns detalls, dades claus i novetats. I per això ens posem en contacte amb David Bartrina, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Senyor Bartrina, bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, primera pregunta. Tothom ha de presentar o de fer la declaració de la renda?
No tothom estaria obligat a fer la declaració de renda. No tothom està obligat. De fet, hi ha un parell d'elements que ens han de fer estudiar molt bé aquesta possibilitat. Parlem de xifres, una xifra màgica que és la més coneguda. Recordem que a priori només faran la renda aquells que superen els 22.000 euros. Per tant, això vol dir... Els que cobren menys de 22.000 no han de fer la renda? No, no és així. Hi ha casos, per exemple, aquest any ens hi trobarem, que encara ens ve de l'any passat, gent que ha cobrat d'ERTOs o de segons pagadors, on recordem que aquesta xifra dels 22 baixa fins als 14.000. Per tant, si hem tingut més de dos pagadors, si hem treballat a dues empreses, si hem estat en una empresa i a més hem cobrat ERTOs, o hem estat a l'atur, o hem cobrat de la Seguretat Social, si superem els 14.000 euros i el segon pagador ens ha pagat més de 1.500, també estarem obligats a fer la renta. Per tant, ull, que tot i que a priori molta gent diu, hombre, jo no arribo als 22.000, no haig de fer la renta. No, és molt important que la gent ho miri bé, perquè hi ha molta casuística, és a vegades complicat fins i tot determinar-ho, però hi ha molta casuística, repeteixo, que ens pot obligar a fer la renta.
On mirar aquestes dades, David, per no tenir ensurts?
Per no tenir ensurts, jo recomano que facin una ullada en les dades que Hisenda posa a la nostra disposició a través d'un document que s'ha fet famós els darrers anys, que és el famós esborrany. Aquest esborrany que trobem, que podem treure a través de la nostra, a través de la web d'Hisenda, que posa a la nostra disposició, amb el nostre DNI i amb unes dades que ens demanen, una casella en concret de l'any anterior, podrem veure quines són les dades que Hisenda té de nosaltres i si tenim l'obligació o no de fer la declaració de renta.
La pregunta, David, Hisenda es pot equivocar quan ens envien les dades o a l'hora de fer l'esborrany, per exemple?
Sí, de fet, potser no podem dir que Hisenda es pot equivocar, que de fet podria ser així, però el que passa és que Hisenda, ho hem d'entendre, no té totes aquelles dades nostres que serien necessàries per saber la nostra informació fiscal. Per tant, com bé he comentat, l'esborrany que Hisenda ens fa arribar és això, un esborrany que cal estudiar, que cal mirar, que cal aportar aquella documentació que tinguem nosaltres, del nostre àmbit més personal, que és el que ens farà convertir aquesta esborrany en una declaració correcta.
Pregunta, la campanya de la renda arranca el 6 d'abril per tots aquells contribuents que presentin la declaració per internet, no?
Efectivament, a partir del 6 d'abril s'inicia la campanya i fins al 30 de juny. Per tant, són bastants els dies que tenim per endavant per poder confeccionar la nostra renda. I hem d'aprofitar, des d'un bon principi, per fer això, per mirar que tinguem totes les dades correctes o, si no, que puguem recollir aquelles que són necessàries per a la seva confecció.
El 92% de les declaracions es fan per internet, una xifra molt alta, no?
És una xifra molt elevada perquè, de fet, els darrers anys hi ha hagut una voluntat claríssima per part de l'administració perquè s'utilitzés, lògicament, perquè això comporta també una reducció dels costos, però, repeteixo, ha estat Hisenda la que ha fomentat molt que s'utilitzés aquestes vies. I, per altra banda, els professionals, com els gestors administratius, en aquest aspecte fa anys que treballem per poder tenir les plataformes tecnològiques més avançades a favor dels nostres clients. Per tant, és normal que hi hagi aquest percentatge tan elevat.
Parlem d'algunes novetats. Per exemple, s'ha de declarar els Bizum a Hisenda?
El Bizum és un mitjà de pagament. Per tant, no cal declarar explícitament les transferències que nosaltres fem. Més enllà que hi haurà despeses o ingressos que s'hauran utilitzat aquest mitjà. Però Bizum com a tal no comporta de per se l'obligació de fer la renta.
Criptomonedes. Hisenda ja pot saber si en tenim i cal declarar els guanys a la seva venda?
Molt important, gran novetat, el tema de les criptomonedes, que sabeu bé que aquests darrers temps s'han posat de certa moda, per entendre'ns. És molt important que la gent s'hi prengui consciència de que és necessari les seves declaracions. S'ha de declarar via guanys patrimonials tant la venda com la possible permuta de les criptomonedes. Sí, molt important.
Deduccions per obres d'eficiència energètica. Compte
gran
perquè...
Gran novetat aquesta. Sí. És una de les tres deduccions temporals que han sortit aquest any, que bàsicament el que preveuen és deduccions amb aquelles quantitats que haguem invertit, doncs això, en obres de rehabilitació que ajudin, que contribueixin a assolir determinades millores d'eficiència energètica en la nostra vivenda. En la nostra vivenda, la qual vivim, o aquella que tenim a la nostra propietat i que la rendem. Hi ha diferents tipus de reduccions, 20, 40 i 60%. La majoria d'elles s'aplicaran a partir del 6 d'octubre passat i encara duraran fins a final d'aquest exercici del 2022. Uh-huh. És veritat que has de complir un seguit de criteris, es demana que s'emetin certificats d'eficiència energètica, però vaja, jo crec que són deduccions que cal estar amatent perquè poden ser interessants en les declaracions de renta a l'hora d'aplicar deduccions.
David, plans de pensions. Encara és possible deduir-ne les aportacions?
Doncs encara és possible. El problema el tenim que hi ha hagut una reducció molt important, mentre que abans podíem aportar fins a 8.000 euros amb unes limitacions de la base, ara ha baixat fins als 2.000. Per tant, ha disminuït aquesta capacitat de deducció que teníem. Ara bé, cert és que han introduït un nou criteri, un nou sistema, que són els plans de pensions empresarials, on també hi haurà la possibilitat de portar-hi i que siguin deduïbles. Però vaja, com a element essencial és que efectivament hi ha hagut una reducció en la possibilitat que teníem de portar en aquests plans de pensions, que recordem que molta gent utilitzava. Per tant, en aquest aspecte hem perdut una mica de capacitat de deducció.
Important també, habitatge habitual. Es perd la deducció si l'hem llogat encara que només sigui un dia?
Bé, aquí està sorgint greus problemes o grans problemes per un gran desconeixement. Més que es perdi aquest element, fa referència que ens estem trobant que hi ha gent que arrenden vivendes per habitatge d'ús turístic. I la gent ha de tenir clar que en aquesta durada que arrendem o un espai o tota la vivenda en aquest concepte d'habitatge d'ús turístic, lògicament no tindrà el concepte de vivenda habitual. Per tant, en cas de possibles deduccions que teníem per adquisició de vivenda, no serà possible la seva aplicació. Uh-huh. És un tema molt específic, però sí, podríem trobar-nos amb això.
Abans d'acabar, David, et volia preguntar, ara que malauradament pel tema d'internet, els mòbils, el phishing i tot això que passa a través de les xarxes, ull amb tot allò que confirmem a través de les xarxes o a través del telèfon mòbil, no? Sempre controleu.
Molt bona aquest punt que fas, perquè efectivament, per desgràcia, és una minoria, però sempre hi ha algú que aprofita precisament aquesta evolució tecnològica en benefici propi i no en les millors de les maneres, no? Per tant, molt d'acord amb tu, sobretot comprovem molt bé quines són les fonts que ens arriben. Efectivament, hem de tenir clar que Hisenda habitualment, per exemple, no es posa en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic, sinó que hi ha altres elements. Hem de tenir present i hem d'explicar a tothom que és molt interessant i important l'utilització de signatures digitals, que és molt important que garantim sobretot cadascun dels passos que fem tecnològicament, perquè, per desgràcia, repeteixo, tot i que és una... sempre no a l'espera d'una petita errada per treure un benefici propi. Per tant, sobretot, estic totalment d'acord amb tu. Ull, amb això, amb acceptar, depèn quines coses ens arriben per internet.
Recordem que Hisenda som tots, així que a fer la declaració, i si et toca algú com el David Bertrina, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administradors de Catalunya, escolta'm, ho fas amb unes ganes i amb una il·lusió brutals.
Que hem de fer-ho així, hem de fer-ho així perquè el sistema tributari és prou complex.
És
veritat. I hem de posar-hi tots del nostre saber i intentar que la gent ho entengui una mica per fer-ho una mica més fàcil.
Que sí,
és
sí.
És la nostra obligació.
Senyor Bertrina, gràcies, bona tarda.
Una forta abraçada, que
gràcies.
Vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Adéu, adéu.
Doncs amb aquesta empenta del senyor Bertrina hem arribat a 7:45. Això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra. I ja sabeu que la crisi dels preus també eleva les despeses de les comunitats de veïns. Fins on poden pujar? Poden sortir més cars la llum, l'ascensor, el manteniment d'extintors, servei de porteria o de neteja? Ara en parlem amb el secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Mediamarkt.es cumplimos 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con un montón de superofertas y descuentos en las mejores marcas. El aniversario es nuestro. Las alegrías son para ti. Celébralo en todas nuestras tiendas y en Mediamarkt.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La placa duerme de día. De que así el hambre engañe.
L'augment generalitzat dels preus també farà incrementar les despeses de les comunitats de veïns. No només la llum o l'ascensor, sinó també el manteniment dels extintors, el servei de porteria o de la neteja poden sortir més cars. Els administradors de finques avisen que la factura de l'escalada pujarà com a mínim un 5% i asseguren que ja estan rebent consultes per gestionar-ho. Per parlar de tot plegat, tenim el secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, que és l'Alberto Izquierdo. Senyor Izquierdo, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, si ya había morosidad en algunas comunidades, no me quiero imaginar qué es lo que puede pasar si realmente esta escala de precios sube hasta un 5% como mínimo, ¿no?
Efectivamente, se está agravando el problema, no solo el problema de la morosidad, pero también el de la morosidad, lógicamente, porque el incremento de los precios se nota muchísimo en las comunidades de propietarios, tanto los mantenimientos y los servicios habituales como las obras y las rehabilitaciones.
Vosotros pedís y solicitáis al ayuntamiento que tenga en cuenta a los propietarios a la hora de hacer políticas de vivienda, ¿no?
Claro, nosotros creemos que es muy importante que se tenga en cuenta este incremento de precios que se está dando en todos los ámbitos, pero sobre todo tenemos en cuenta que la rehabilitación es uno de los motores de la recuperación económica y es muy importante que podamos mantener esa opción de ser un motor y un aval para conseguir una recuperación sostenida. Y para eso es fundamental que las comunidades de propietarios tengan capacidad para acceder a la rehabilitación, acceder a las obras y tener en cuenta que se nos están incrementando los precios y además se están reduciendo mucho la capacidad de ahorro de los copropietarios.
Creo que en algunas comunidades de vecinos, incluso Alberto, han pasado a la acción y, por ejemplo, han empezado a reducir el gasto, por ejemplo, eliminando la calefacción central o reduciendo la jornada de los porteros de las fincas.
Claro, las comunidades de propietarios tienen que tomar medidas para mirar de conseguir ajustar el presupuesto. Ten en cuenta que las cuotas se establecen a principio de año en una previsión de gasto determinada. Si a esto le incrementamos un IPC del 10%, pues resulta que al final el presupuesto se queda obsoleto enseguida. Por tanto, las comunidades de propietarios que están tomando medidas, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de ahorrar y de establecer una mejora de los servicios. Y en aquellos servicios que se puede reducir el coste, se puede reducir de alguna manera la duración de la prestación del servicio, pues lo están llevando a cabo. Si podemos reducir la jornada laboral de los empleados de las fincas urbanas o podemos reducir el servicio de calefacción, pues lo vamos a hacer para conseguir que nos cuadre el presupuesto.
Claro, pero hay muchos casos en que no se puede bajar ese gasto, ¿no? Porque hay cosas que son súper importantes en una finca, y si una finca no se cuida, claro, conlleva a que la finca se deteriore y la cosa vaya peor, e incluso tengamos después que pagar el doble o el triple para poder rehabilitar esa vivienda, bueno, ese edificio.
Claro, así es. En los edificios de Cataluña ahora mismo es muy importante hacer una conservación y un mantenimiento adecuado de los inmuebles. Entonces, si nosotros retiramos, porque las actuaciones mayoritariamente lo que se hacen es retirar los fondos de la conservación y del mantenimiento. Y justamente lo que hay que hacer es lo contrario. Hay que invertir en ser más eficientes presupuestariamente, en ser más eficientes en el ahorro energético para ahorrar en consumo de energía. Lo que ocurre es que muchas veces los propietarios y las propietarias de las comunidades no tienen capacidad económica suficiente como para hacer una inversión de este tipo. Por tanto, es importante tener también una capacidad de financiación y una capacidad de poder atender a esas necesidades económicas que se pueden dar en los edificios.
Claro, porque si se aumentan esos gastos, eso repercute en el propietario, y después el propietario ocurre que, como el precio de alquiler se encuentra tensado por esa regulación que existe, se ve un poco con las manos atadas.
Claro. Los propietarios tienen en cuenta que las comunidades de propietarios son una extensión de su vivienda. Por tanto, los gastos que tú tienes en tu vida, en tu casa, no los puedes separar de los que son de la comunidad, porque en la comunidad pagas el ascensor, pagas los servicios, pagas el mantenimiento, pagas los suministros. Si a ti te incrementan los costes de los servicios habituales en un 10% y te incrementan en la rehabilitación, la mejora en un 10%, resulta que tu bolsillo se te nota. No podemos desligar de ninguna manera el mantenimiento de la comunidad, lo que es la economía familiar.
Uh-huh. ¿Estáis recibiendo consultas para gestionar estos aumentos en los mantenimientos?
Sí, en el Colegio de Administradores estamos atendiendo múltiples solicitudes de diferentes comunidades de propietarios y presidentes que se dirigen a nosotros con el fin de que les podamos facilitar algunas herramientas de ahorro energético y de eficiencia energética, que les pueden ayudar a mejorar la eficiencia de su presupuesto. Nosotros les indicamos que los administradores de fincas colegiados tienen las herramientas y tienen los elementos suficientes como para establecer un presupuesto anual efectivo y adecuado a la realidad de la comunidad, siendo muy, muy eficientes en la reducción de costes y consiguiendo una mejora en la eficiencia presupuestaria a través de, con el mínimo esfuerzo económico, tener la máxima repercusión.
Alberto Izquierdo, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte, gracias. Y gracias.
Un abrazo. Un saludo.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Y d'aquí a re en parlem d'un tema totalment diferent. Menges pa normalment? Has notat algun sabor diferent? Sí? Doncs ara t'explico el per què. Bueno, jo no, t'ho explicarà un forner i assessor tècnic del Gremi de Forners de la província de Barcelona.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Puede que no te haga falta nada aparentemente.
Potser has notat que des de l'1 d'abril el pa que compres no té el mateix gust. Potser el notes una mica més insípid que abans. Doncs no és problema del teu sentit del gust, tranquil. Això té un perquè. I li preguntem al Jordi Morera, que és titular forner de l'Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú i de l'Espícola d'Andorra i assessor tècnic del Gremi de Flaquers de la província de Barcelona. Jordi Morera, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Bé, escolta'm, això que em passa, que trobo una mica insípid el pa, no és problema del meu gust. Què és el que ha passat?
Bé, sí que és veritat que s'està parlant molt, que justament ara ha entrat en vigor des d'aquest abril un tema de la norma de qualitat del pa,
sí,
on hi ha una regulació de la quantitat de sal que hi ha d'haver en el pa que ens mengem.
Ah.
Però la veritat és que els forners no han canviat gaire, perquè des d'una altra normativa europea, que és anterior, ja ho estaven fent així. Per tant, realment, no hauríem de trobar grans canvis. Pot ser que algú puntualment sí. Però, en general, si ja s'estava complint aquesta norma de la sal des de fa més anys, no hauríem de notar cap canvi al menjar-lo.
Uh-huh. A nivell nutricional, és millor que tingui menys sal el pa?
Sí, sens dubte. Al final, el pa, que és un aliment que hem menjat tots tradicionalment al llarg de la història, inclús a qualsevol part del món, el pa és un element supertransversal important. Un dels temes més rellevants a nivell nutricional no només és que estigui fet d'una manera lenta, que al final és el temps el principal ingredient del pa.
Sí.
Una llarga fermentació doncs, fa que aquest pa sigui més digerible, que en senti millor, però a més tenim un gran secret, i és que quan fermentem el pa aconseguim treure-li sabors, doncs, per exemple, de l'acidesa de la fermentació. I això fa que puguem baixar el contingut de sal.
Mm.
Per tant, un pa ràpid, un pa d'aquests no gaire ben fets, hi han de posar-hi més sal per donar-li sabor. Al final, la sal és un potenciador de sabor, no? Que tots posem quan fem el caldo o quan fem la carn, hem de posar sal perquè potenciï el sabor de la carn.
Sí.
Si no, no en tindria tant. Doncs amb el pa, el bo que tenim els artesans és que, i a Catalunya, per sort, hi ha molts forners i bons artesans que fan el pa cada nit, mentre nosaltres dormim, ells estan treballant i
sí,
tal. Tota aquesta llarga fermentació, aquest procés tan lent, fa que puguem menjar un pa amb menys contingut de sal, perquè realment aquests increments de sal durant tot el dia anem acumulant tot aquest menjar sal en diferents punts per la dieta occidental és un problema bastant important, hipertensió, etcètera, etcètera.
Jordi, és a dir, menys sal, més notarem el gust del cereal?
Pot ser, sí. Al final, sobretot, si hi ha hagut un bon procés, el que diem, un pa de llarga fermentació, massa mare, que té un llarg procés, que notem l'acidesa de la fermentació, no necessita tanta sal. Podràs notar més aquests sabors del cereal, de la fermentació, molt important, aquesta acidesa làctica, acètica, que ens dona la fermentació. Al final, quan els forners fermentem amb massa mare, el que fem és que milions i milions de bitxitos, de bacteris làctics,
sí,
i llevats, treballin la nostra mare, la nostra massa, la facin no només amb més sabor, sinó a més, més digerible, més rica, no?
Uh-huh.
I al final, per tant, no ens cal tant potenciar el sabor amb sal o amb altres elements.
Jordi, el pa integral, l'artesà i la massa mare també canvien amb aquesta nova legislació?
Doncs, bueno, canvien, però ja van canviar des de fa aquesta legislació, si no m'equivoco, ja deu fer uns 3 anys, com que el temps passa volant, no ho sé exacte. Va ser una legislació que els forners artesans, sobretot el nostre representant, els gremis, CEOPAN, que seria a nivell estatal, doncs van lluitar molt per poder-ho tenir, i per fi tenim una legislació, des del 84, que no teníem, és l'anterior norma, imagineu-vos quants anys teníem una norma ben antiga. Llavors, des de llavors sí que es va començar a estipular molt bé què és un pa integral. Després, òbviament, com tot a la vida, és el que reclamem els artesans, cal controlar-ho, això, no? Però teòricament, seguint la legislació, si avui anem a qualsevol fleca a buscar pa, i ens diuen que és un pa 100% integral, ha de ser amb el gra sencer, realment. No ha de ser un pa tanyit com podia passar, no? Jo a vegades era un pa blanc, que li posava una miqueta de salvado, de segó, o poca cosa més, el fem moreno, simplement, i era pa integral. No, ara hauria de complir. Passa el mateix amb la massa mare. Si realment ens diuen que és un pa fermentat amb massa mare, doncs vol dir que hi ha hagut un procés de moltes hores, de fermentació, que hi ha hagut una acidesa, això ho podíem mirar fins i tot mirant el pH de la massa. Si algú és tan friqui que té un pH a casa, doncs podria ben bé comprovar si allò que ens estan venent és real. I passa el mateix doncs, amb les altres, no? Amb el component d'artesà. Si és un artesà, doncs, teòricament, també està estipulat amb aquesta norma, que, com us dic, fa uns 3 anys que hi és. L'únic que, al final, el gran consell que hem de donar al consumidor és que pregunti a la fleca. Al final, els flequers artesans tenim una gran sort, que és que també estem darrere del taulell, no?
Uh-huh.
Llavors, més enllà dels leitmotiv de màrqueting i tal, La millor manera de saber si aquell producte realment és artesà, realment està fet amb massa mare, és realment integral, de farina de proximitat, doncs és preguntar-nos, escolteu, jo a casa entra molta gent a l'obrador, ensenyem, obrim les portes de bat a bat.
Clar, això si compréssim sempre a un obrador el pa, però aquí es ve pa a qualsevol lloc, ja m'entens?
Doncs sí, un dels problemes que tenim en aquests últims anys com a flaquers artesans és que cada cop proliferen més doncs, aquests punts, ja sigui franquícies, punts calents, que al final diuen que són un forn de pa artesà i tal, però ho fan més que res com un reclam. Per això el que reclamem, tot és vàlid, perquè al final totes les opcions avui en dia, no? Hi ha pa més econòmic, pa doncs, de més qualitat, etc. El més important és que el consumidor indagui una miqueta més, vagi més enllà, no es quedi amb el títol de forn de pa, no? I res, o amb quatre barres mal posades amb una lleixa, i que després tota la resta doncs, és cafeteria, o etc. Doncs que vagi més enllà on feu aquest pa, que demana informació, i allà és on pot començar a esbrinar si realment és un producte que es fan allà, que té un sentit, que hi ha un artesà darrere, o no. Simplement és un producte reclam, que ve amb una caixa de l'altra punta del país, no?
Uh-huh. Abans ho deies tu, aquesta normativa de la que estem parlant va estar aprovada l'any 2019, però es veu que el govern la va posposar fins ara per tal que els fabricants i els obradors es poguessin anar adaptant gradualment i no es trobessin en el canvi brusc d'haver de reduir la sal de cop.
Exacte, així és. Especialment per les grans tirades, no? I potser la part més industrial, que al final ja tenen produccions grans i pagagin, etcètera, tot pensat, doncs per modificar-ho. Però com us deia, els artesans ja fa molt de temps que estem adaptats a aquesta norma perquè ja portàvem aquest contingut baix de sal, o sigui, més baix de sal, perquè el marca Europa. Al final nosaltres treballem amb un contingut que gràcies, com dèiem, a la llarga fermentació, el podem reduir, això és superinteressant.
Ah, segons l'Organització Mundial de la Salut, diuen que la ingesta de sal no hauria de sobrepassar els 5 grams diaris, i aquesta quantitat inclou la sal que ja porten afegida als aliments i als productes elaborats, eh?
I tant, és així. I per això, el que amb aquesta manera de menjar pa, no, d'aquest pa ben fet, ens podem assegurar que sigui un element que, per exemple, aquesta norma ens diu que per un quilo de pa, només ingerirem 1,6 grams de sal. Això és molt baix, perquè realment la mitja espanyola, per exemple, està molt menys, està amb 100 grams diaris. Per tant, són molts, molts pocs grams de pa, de sal, que vindran per l'ingesta de pa, uh-huh, si és un pa d'aquestes qualitats. Per tant, és un argument més per realment dir, escolta, amb aquest petit, ja que el pa té un cost unitari baix, no? Diàriament de pa ens gastem pocs cèntims, doncs almenys que sigui de qualitat, per tot el que dèiem, però a més, també pel contingut de sal.
Certament, és que hem de dir que l'OMS adverteix que la majoria de la població consumim entre 9 i 12 grams de sal al dia, és a dir, el doble dels valors recomanats, i que aquesta ingesta elevada contribueix a la hipertensió arterial, a l'augment del risc de cardiopaties i accidents cerebrovasculars, i amb aquesta reducció de la ingesta de sal, doncs es poden evitar moltes morts al món. I vosaltres, doncs ja ho feu des de fa temps, però nosaltres avui hem volgut posar veu a aquesta norma que va ser aprovada, com dèiem, abans del 2019, però que ara ja sí o sí s'ha de fer obligatòriament a tots els forns de pa. T'agraeixo molt, Jordi Morera, que és forner de l'Espigador de Vilanova i la Geltrú i de l'Espícola d'Andorra i assessor tècnic del Gremi de Flaquers de la província de Barcelona, que hagis estat amb nosaltres, i gràcies per donar-nos, i mai millor dit, el pa nostre de cada dia.
Gràcies a vosaltres i per parlar del tema, que sempre és benvingut parlar del bon pa. Una abraçada.
Gràcies, Jordi, una abraçada. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después, reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Los alérgicos al polen se enfrentan a una primavera leve en el litoral mediterráneo. ¿Sabíais que en España hay más de 8 millones de personas alérgicas al polen? Vamos a hablar con el doctor Antonio Valero, que es el presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Doctor Valero, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tenemos que tomarlo como buena noticia, que los alérgicos se enfrentan a una primavera leve en el litoral mediterráneo.
Bueno, en general podemos decir que es leve y es una buena noticia, ¿no? Pero tiene matices, ¿no? Es decir, hemos pasado ahora la polinización 23 en enero, febrero y parte de marzo, que ha sido intensa. Con lo cual, de cara a la primavera, posiblemente el polen de platanero, que afecta mucho a las ciudades, por ejemplo, Barcelona y capitales de provincia, gramíneas y parietaria, pues será más leve a moderada. Pero todo va a depender de las lluvias y de la temperatura que modulan toda esta previsión. Es decir, podemos prever una polinización leve, pero si hay lluvias y la temperatura es bastante cálida, pues puede ser que repunte y la polinización sea mayor.
Está claro que el cambio climático es una realidad incuestionable, doctor, y es uno de los múltiples efectos, es ese aumento de las enfermedades alérgicas.
Evidentemente, claro, sí. O sea, hay cambio climático hace que la temperatura se modifique y que, en definitiva, se polinice más pronto y durante más tiempo.
Cuando hablábamos al principio de que hay más de 8 millones de personas alérgicas, decimos que son las diagnosticadas, porque debe haber posiblemente muchas más que no se acerquen a un alergólogo para hacerse las pruebas pertinentes.
Bueno, hay muchos pacientes posiblemente que tienen una alergia leve y que por ella recibir tratamientos en atención primaria o incluso en las farmacias, pues no se hayan diagnosticado la causa de sus alergias. Entonces, pues evidentemente, posiblemente hay un 20% de la población que pueda no estar diagnosticada.
La Organización Mundial de la Salud recomienda, doctor, un alergólogo por cada 50.000 habitantes. España, con más de 46 millones de habitantes, necesitaría como mínimo 920 especialistas para garantizar una correcta atención. Sin embargo, en nuestro país, doctor, se cuenta con menos de 800 alergólogos. Así son también varias las comunidades autónomas que disponen de un número de alergólogos menor del recomendado. ¿Por qué no se le da la importancia que tienen que tener?
Bueno, en la distribución faltan alergólogos como norma general, pero la distribución es muy heterogénea. Es decir, hay autonomías como Castilla-La Mancha, León, Murcia, Extremadura, Madrid incluso, que tienen unos porcentajes de alergólogos por población que se acercan bien a la recomendación de la OMS, y hay otros como Andalucía, Valencia y, por ejemplo, Baleares, que no tienen servicios de alergia, que se alejan mucho, ¿no? Entonces, depende de las autonomías y depende del interés que hayan mostrado otra especialidad, ahí la administración, en que haya una cifra de alergólogo adecuado para tratar. No olvidemos que uno de cada cuatro ciudadanos padece a lo largo de su vida alguna enfermedad alérgica.
Inevitablemente leía el otro día, doctor, que usted decía que la alergia se haya infratratada e infradiagnosticada, recayendo en un insostenible coste para la ciudadanía en términos de calidad de vida, pero también en términos de pérdida de productividad y en un exceso de uso de los servicios de urgencias hospitalarias.
Evidentemente, cuando no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento adecuado, y cuando estas dos cosas se alinean, pues hace que la calidad de vida de los pacientes sea mala, que vayan peregrinando de un especialista a otro, porque la alergia no tiene órgano. Puede haber alergia respiratoria, manifestarse en nariz, ojo o pulmón. Y puede haber alergia a alimentos que se pueden manifestar a nivel del aparato digestivo, a nivel de la piel o incluso a nivel del aparato cardiocirculatorio con reacciones de riesgo vital. Todo esto, si no hay un diagnóstico adecuado, el tratamiento tampoco lo es, y entonces genera pérdida de calidad de vida, efecto social y, por otra parte, aumento de los costes de atención para estos pacientes.
Las enfermedades alérgicas son muy frecuentes en la edad pediátrica, doctor, ¿no? Por eso imagino que mejorar el manejo de la alergia desde la infancia es algo básico.
Bueno, la especialidad de alergología atiende de 0 a 100 años, que decimos como mensaje, ¿no? Entonces, claro, en la primera, segunda y tercera década de la vida hay un porcentaje de prevalencia de enfermedades alérgicas muy alta, ¿no? Entonces, desde que este cuadro se inicia, pues hay que hacerle un seguimiento y hay que hacerle un tratamiento adecuado, porque de esta forma podemos mejorar la evolución natural de la enfermedad y podemos disminuir la afectación sintomática y, por ende, la calidad de vida de los pacientes alérgicos a lo largo de toda su vida.
¿Existen algunas medidas, doctor, que mejoran la calidad de vida de los pacientes alérgicos, cuyos síntomas no se circunscriben únicamente a los meses de primavera, ¿no? Ustedes recomiendan el uso de mascarillas homologadas, ¿no?
Bueno, la mascarilla es un efecto barrera que siempre hemos recomendado que no se ejecutaba. Es decir, la gente decía que llevar mascarillas por la calle, que le miraría a todo el mundo y que es una cosa socialmente poco aceptada.
Sí.
Como hemos visto, este tema ya se ha curado con la pandemia y entonces pues ahora recomendamos y la gente lo ejecuta, se ponen las mascarillas. Pero también es importante que conozcan a qué son alérgicos para intentar aplicar unas normas de disminución de la exposición. Por ejemplo, en primavera, pues los pólenes, no llevar las ventanillas abiertas, llevar gafas de sol, uso de mascarilla, los alérgicos a los ácaros, pues unas normas ambientales que disminuya el sustrato de alimentación de los ácaros, que son las escamas humanas y lo que es en general el polvo. Es decir, que tener un diagnóstico correcto permite poner unas normas ambientales, disminuir el uso de tratamiento y cuando ya no hay más remedio, pues utilizar las vacunas alergénicas, que son el único tratamiento que puede modular y cambiar la historia natural de la enfermedad alérgica respiratoria.
Doctor Valero, ¿existe mucha automedicación en el tema de la alergia? Lo digo porque más de uno y más de dos tiene antihistamínicos en casa y los compra y los utiliza cada vez que tiene algún brote de alergia.
Bueno, en toda enfermedad crónica, y la enfermedad alérgica respiratoria lo es, pues hay una autoadministración y autotratamiento, ¿no? Y entonces, además, son fármacos que se venden en las farmacias sin mayor pega. Entonces, evidentemente sí que hay una automedicación. Pero bueno, cuando el paciente ya empieza a tener síntomas y estos síntomas ya son moderados o incluso graves, ya la inquietud le mueve hacia un estudio alergológico y asistir al alergólogo para averiguar qué es lo que está pasando.
Vamos a recordar cuáles son las pruebas que se realizan para saber si uno es alérgico. ¿Se sigue utilizando aquello de los puntitos en el brazo y pinchacitos?
Bueno, se hacen las pruebas cutáneas, esto que se conoce como los pinchacitos, y se hace determinación analítica de anticuerpos IgE frente a los diferentes alérgenos, y de forma complementaria tanto la analítica con determinación de IgE específica y las pruebas cutáneas, de alguna forma, y la historia clínica, hacen que veamos la relevancia clínica de estas pruebas y podamos acercarnos a un diagnóstico adecuado.
¿Tiene cura alguna alergia, doctor, o no?
Bueno, las vacunas modulan de alguna forma y hay personas que se curan. Es decir, el que es alérgico lo es durante toda la vida, pero si generamos una tolerancia importante, es posible que la exposición habitual a un alergeno, puede ser polen o ácaros o epitelios o moho, no sea lo suficiente para desencadenar síntomas, con lo cual, al no tener síntomas, pues el paciente o el sujeto está prácticamente curado porque no se manifiesta nada.
Le agradezco mucho, doctor Antonio Valero, presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que haya estado con nosotros. Gracias y buenas tardes.
Vale, muchas gracias a vosotros por el interés.
I nosaltres marxem, us deixem ara amb Àngel Expósito i la Linterna. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Fins demà, que vagi bé. Cope, punes, ja ho saps. Adéu.
Cope Catalunya i Andorra. La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Esport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també Campus Femení Barça Academy Esport. Informa-te'n a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. Et necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Primero en Fisicar.es. Para vender tu coche siempre bien. Primero en...
comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca. Porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario. Cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8 y media de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web bars.cat y en las taquillas de Sala Bars.